Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Escàndols per pederàstia dins de l'Església són un fet, cada cop en surten més a la llum. Avui n'ha parlat el bisbe del Vallès, Josep Àngel Saiz Meneses, que ha negat que la institució hagi silenciat aquests casos al llarg dels anys, sinó que els ha portat de manera discreta. El bisbe, a més, ha tret pit que en els 14 anys, amb la diòcesi en marxa com a tal, no s'hagi detectat cap abús a menors com en altres indrets i ha recordat que l'Església ha demanat perdó en moltes ocasions per aquests casos. Ho ha dit en una entrevista avui al magazín El Matí.
L'única institució que demana perdó en aquest món és l'Església. El Sant Pare Joan Pau II, l'any 2000, va demanar perdó per tots els errors i pecats i equivocacions de la institució en els 2.000 anys que fèiem. Tu coneixes alguna institució, alguna altra institució en tots els àmbits de la societat que hagi demanat perdó pels seus errors històrics?
El bisbe del Vallès ha participat al programa de Ràdio Sabadell coincidint amb la creació d'una comissió antipederàstia per part de la Conferència Episcopal Espanyola, envoltada de polèmica. De seguida escoltarem les consideracions de Josep Àngel Saiz Meneses. Abans, repassem la resta de titulars del dia. I ho fem avui amb el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia.
El musical La Bella i la Bèstia baixa el taló definitivament amb 6 funcions aquest cap de setmana i el que ve.
Joventut de la Faràndula reestrena demà l'adaptació del clàssic de Disney sota la direcció de Quim Carné. Un dels actors del muntatge, Joan Baptista Torrella, en el paper de Lumière, destaca un dels grans atractius d'aquesta obra.
Perquè aquesta doble lectura, estèticament, a nivell de ritme, impacta, és molt pels nanos, però el text, els acudits, els personatges estan treballats una mica més enllà.
L'estrena de La Bella i la Bèstia amb cançons originals d'Oriol Pedrós i coreografies de Montse Argemí és demà a les 6 de la tarda a la Faràndula.
La Fiscalia demana 17 anys de presó i 17 més d'inhabilitació per als sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart.
Són les penes que sol·licita el Ministeri Públic en el procés de la causa per l'1 d'octubre. En canvi, l'Advocacia de l'Estat desestima el delicte de rebel·lió i rebaixa la petició de presó fins als 10 i 8 anys de presó només pel delicte de sedició.
Williams Velázquez es perdrà el partit contra l'Atlético Levante de diumenge a la Nova Creu Alta.
El jugador del centre d'esports té una lesió al genoll que el mantindrà fora de l'equip juntament amb el capità Miguel González, l'altre lesionat. Així ho ha confirmat avui en roda de premsa el tècnic Toni Saligrat, que també ha destacat el bon rendiment del filial dels granotes fora de casa. Tot i el bon moment pel qual travessen els arlequinats, el de Torrent encara mira de reull la zona baixa de la classificació a només 4 punts de distància.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Cel amb mig ennuvolat avui. Què ens espera de cara avui i al cap de setmana? Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Encara tenim força restes de núvols, sobretot en punts del litoral, però el litoral Catalunya central i també cap a l'extrem més nord del Pirineu. A d'altres llocs ja el sol ha començat a treure el cap i d'aquesta tarda sí que parlarem ja d'un cel més asserenat sense tants núvols. Sí que hi haurà núvols de retenció cap a l'extrem més nord del Pirineu, on aquí hi haurà aquestes precipitacions més aviat de caràcter feble. Pel que fa al cap de setmana s'espera molt bon temps, demà el sol ha de ser el protagonista, sí que hi haurà algunes boires matinals, sobretot cap a la zona de Ponent o de Catalunya central, però són boires que s'han d'anar trencant durant el matí. Acabarà lluint el sol i les temperatures també de cara al migdia seran més agradables que les d'avui, fins i tot on han de ser una miqueta més altes és a punts de la costa on podran pujar fins a uns 18 graus. De cara al diumenge continuarem parlant d'estabilitat, ja amb alguns canvis cap a les comarques de Girona, amb la presència d'alguns núvols i estarem a espera de més canvis a partir de dilluns. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ens fixem ara en com funciona el transport públic a aquesta hora. Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a línia R8 de Rodalies. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Bon cap de setmana. I pel que fa al trànsit, algunes complicacions a aquesta hora a l'altura de Mollet del Vallès. Per exemple, en aquest municipi, a la C-17, hi ha retencions durant 2 quilòmetres en direcció a Barcelona i també per enllaçar amb la P7. I precisament en aquest punt, també a l'altura de Mollet del Vallès, hi ha 3 quilòmetres de circulació lenta en direcció sud, en direcció a Tarragona. Entrem ja en matèria quan passen 6 minuts de 2 quarts. El bisbe del Vallès, Josep Àngel Saiz Meneses, defensa la implicació de l'Església espanyola en la prevenció dels abusos als menors. Des del Papa a la seva diòcesi, passant per la Conferència Episcopal Espanyola, Saiz Meneses considera que l'Església és la institució que més s'ha posat al dia i que no es poden tenir en compte els casos del passat.
El bisbe Saiz Meneses, de la diòcesi del Vallès, ha estat entrevistat al programa Al Matí per parlar dels abusos sexuals a menors per part de sacerdots. El bisbe ha defensat que en els 14 anys d'història de la seva diòcesi no hi ha hagut ni una sola denúncia d'abusos. A més, assegura que es demana el certificat d'absència de delictes sexuals als seus membres i que es compta amb un protocol d'actuació. D'aquesta manera, els sacerdots denunciats ja no seran jutjats només pel codi canònic de l'Església, sinó a través dels jutjats civils.
Ara, actualment, en aquestes qüestions, apliquem uns protocols amb els quals, doncs, si hi ha coneixement d'un cas, doncs s'ha de portar també a la justícia civil. Antigament això no es feia en cap instància de la societat. Aleshores, jo crec que ara tampoc és qüestió de carregar les tintes contra etapes anteriors.
Sobre la polèmica comissió antipederàstia creada per la Conferència Episcopal Espanyola, Saiz Meneses defensa l'organisme. Una de les crítiques rebudes és que el seu president, el bisbe Juan Antonio Menéndez Fernández, havia encobert un sacerdot pederasta als anys 80. Saiz Meneses ho posa en dubte.
Un cas d'aquests, quan li esclata un bisbe, doncs és un problema molt gran i és un patiment molt gran, però molt gran, molt gran. Aleshores, jo m'imagino que ell ho va resoldre doncs, aplicant els procediments i amb tota la discreció del món per no fer mal a les persones. Si després va estar més encertat o menys, no ho sé, però jo penso que aquestes crítiques, perquè hi hagués un cas antic a la diòcesi a la qual ell ha estat nomenat bisbe, jo penso que no té sentit.
Un altre dels atacs a la comissió és que només està formada per als funcionaris de l'Església. Per això es diu que falten experts en altres disciplines i que tindran poc temps per dedicar-se a la investigació, com s'ha fet en altres països. Saiz Meneses, però, ha explicat que, a part d'aquests alts funcionaris, hi haurà una llarga llista d'assessors.
La comissió és molt reduïda, són 4 o 5 persones, i aleshores, però segur que tindran equips de reforç o auxiliars en els quals suposo jo que comptaran amb totes aquestes persones doncs, que poden ajudar-los i poden aportar, diríem, una visió concreta i una experiència que ells no tenen.
Sobre el fet de demanar perdó, com han fet altres països com Alemanya o Austràlia, el bisbe del Vallès ha recordat que l'Església és l'única institució que està demanant perdó constantment pels seus pecats.
Doncs si voleu escoltar l'entrevista íntegra, el bisbe Josep Àngel Saiz Meneses ho podreu fer d'aquí a uns minuts al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm.
Notícies migdia.
Anem a d'altres temes. La possible retirada del nom d'alcalde en Marcet de la plaça del Centre no preocupa la família del Batlle franquista. Això ho ha expressat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell la seva neta, Marosa García Planas Marcet, que assegura que la seva memòria es mantindrà, tot i no tenir representació al nomenclàtor sabadellenc. Tot plegat ho ha dit després que el maig del 2017 es fes un primer acte simbòlic en aquest sentit, retirant el bust de Josep Maria Marcet. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Per la família de l'alcalde Marcet no és important que el nom desaparegui de la plaça que uneix la via Massaguer amb Vilarrúbies i el carrer Convent, al centre de la ciutat. La seva neta considera que són molt més importants els reconeixements personals rebuts i n'ha posat algun exemple.
Ens reconforta que el Front Nacional de Catalunya, quan va morir l'avi el 63, va portar-li una corona de flors. Ens reconforta saber que quan els comunistes es van fer amb el consistori, amb el Toni al capdavant, van anar a parlar especialment amb la meva àvia per dir-li que no trauríem mai la plaça d'aquella persona, ja no polític, aquella persona que havia donat tant per la ciutat. Ens reconforta que hi hagi persones aquí a Sabadell, per exemple, hi ha un ciutadà de Sabadell, una persona de Sabadell, que el seu pare de Sabadell va morir a Mauthausen i que no vol que treguin el nom de la plaça.
Tot i això, Marosa García Planas Marcet admet que des de la seva perspectiva no pot emetre un judici sobre com era o què feia el seu avi perquè no va viure aquesta experiència.
Jo tampoc puc valorar les coses que, de la història que no he viscut. No? Jo he viscut a la família i és molt fàcil, en perspectiva i amb la distància, fer crítica, no?, de fets que potser no has viscut. I potser seria interessant saber l'opinió de les persones, que moltes ja no hi són, que en aquell moment van conviure amb el que feia el meu avi en aquell moment.
El nom de l'alcalde Marcet no és l'únic que podria desaparèixer del nomenclàtor sabadellenc. Des de l'executiu municipal també s'ha plantejat la retirada del nom d'un altre alcalde de l'època franquista, Antoni Llong, tot plegat acollint-se a la Llei de la Memòria Històrica i assenyalant la necessitat de retirar tota simbologia feixista dels carrers de la ciutat.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
UNICEF ha reconegut Sabadell com a ciutat amiga de la infància. Es tracta d'un guardó que reivindica l'esforç i el compromís de l'Ajuntament per incorporar la infància i l'adolescència en el centre de la seva agenda política. El lliurament del segell es farà el pròxim dimarts 27 de novembre.
Sabadell se sumarà a partir de finals de mes a una xarxa que ja compta amb 274 governs locals de l'Estat espanyol. Són les ciutats considerades amigues de la infància per promoure les polítiques adreçades als més joves. En concret, des de l'Ajuntament reivindiquen el Consell dels Infants i el Pla Local d'Infància i Adolescència de Sabadell com a motors del reconeixement. Consideren que es tracten d'unes eines transversals elaborades sobre una diagnosi prèvia per fomentar la participació activa de la població infantil com a ciutadania de ple dret. Sabadell va presentar la seva candidatura a principis d'any i rebrà el segell en un acte d'entrega el 27 de novembre al Palau d'Exposicions i Congressos d'Oviedo. Sabadell rebrà el reconeixement amb altres 10 ajuntaments catalans i 113 de la resta de l'Estat. UNICEF Espanya entrega el guardó Ciutat Amiga de la Infància si se segueixen unes línies d'actuació. Entre aquestes hi ha la de treballar per una participació real dels infants en la presa de decisions i la inclusió de polítiques i partides pressupostàries per defensar els seus interessos.
Dos minuts per arribar al punt de 3:15. L'Associació Vallès Amics de la Neurologia, l'AVAN, ja té a punt una nova edició del seu tradicional calendari solidari. Un projecte que s'ha anat cuinant al llarg de l'últim any gràcies a l'estreta col·laboració entre usuaris de l'entitat i els alumnes d'instituts de Sabadell, però també de Terrassa, Castellà, Matadepera, Rubí, Sant Quirze i Sant Cugat. Per conèixer més a fons en què consisteix la iniciativa, avui parlem amb la Lídia Gil, gerent de l'AVAN. Molt bon dia.
Bon dia.
Per posar-nos una mica en situació, des de quan s'ha dit aquest calendari i quants exemplars se n'han fet per al de 2019?
Doncs aquest calendari ja fa bastants anys que el anem fent, concretament des del 2010, i aquest serà ja el del 2019, ja fa molts anys que el anem fent. I editem, hem editat 1.500 calendaris.
En total inclou 12 fotografies on apareixen els joves de 12 centres educatius del Vallès juntament amb usuaris de l'AVAN. Què intenten reflectir aquestes imatges?
Doncs mira, aquestes imatges són cada una de les xerrades que hem fet amb aquests centres, amb aquests instituts i escoles, on hi ha les històries de vida en primera persona i experiències de superació, d'acceptació, de persones que pateixen malalties neurològiques i que s'intenta arribar a la població més jove.
I quina ha estat la rebuda per part dels joves? Perquè potser no tots ells tenen algun cas d'aquestes característiques a les seves famílies o al seu entorn.
Clar, ells ho reben molt bé, perquè normalment també les persones que van de l'AVAN també són joves, en la majoria de casos, no en tots, i llavors, doncs, a l'explicar, no?, aquestes històries, no?, i sempre des de des d'un missatge encoratjador, no? Explicant molt positivament com viuen, no? Amb altres capacitats, doncs ells al final, no? El que troben, doncs, són històries en les que ells també s'hi poden veure reflectits o poden empatitzar. Llavors, sempre el feedback que tenim, no? Dels professors, dels mateixos alumnes, sempre és molt positiu.
Per tant, a banda de l'evident satisfacció pel resultat final, per aquest calendari, amb aquestes imatges, el que realment és enriquidor, podríem dir, és el procés d'elaboració del mateix.
Sí. Sí, perquè és un calendari solidari a tots els nivells, des del fotògraf, els dissenyadors, la participació que fan les escoles, els instituts, els professors, les empreses, no?, que ens ajuden, en aquest cas el grup Ramar, Iron Global, Vitropack i el BBVH, no?, que els treballadors i treballadores d'aquesta entitat, d'una zona molt important dels dos Vallesos, ofereixen els calendaris als seus clients, no?, i d'aquesta manera ajuden a l'avant, perquè amb el resultat final el que arribem és a famílies amb pocs recursos, no? I això, clar, és des del seu principi fins al final és un calendari solidari.
Uh-huh. Clar, no sé si aquesta relació al final que es crea, aquest vincle entre els usuaris i els alumnes que hi han participat, no sé si obre la porta a nous voluntariats també entre aquests joves. Algú s'anima?
Correcte, això sempre passa, que sempre quan, no? Sobretot si venen, no? Si venen aquí al centre, perquè a vegades venen aquí a rebre la xerrada, on anem nosaltres al centre educatiu, doncs sempre hi ha algú que llavors s'acosta i diu, escolta, jo vull fer això, jo vull fer voluntariat a l'Avant. I també és molt important que la població jove s'impliqui d'aquesta manera, no? Amb les entitats socials i que hi ha molta feina a fer i que és molt necessari. Mm-hmm. Que hi hagi molt voluntariat i de tot, no? De totes les edats i sobretot voluntariat jove.
Una entitat, de fet, com l'Avant no s'entén sense aquestes persones voluntàries.
No, l'Avant no existiria sense els voluntaris. L'Avant té gairebé 300 voluntaris que fan tasques, que ajuden, que estan a tots els nivells de l'organització, des dels òrgans de govern, que ens governen persones voluntàriament, fins a l'atenció directa, no? I sobretot en programes de socialització, de lleure, d'acompanyament a aquestes persones, és molt necessària.
Les fotos, aquestes 12 imatges, s'acompanyen del lema Joves Extraordinaris a la portada. Per què s'ha optat per aquest?
És la campanya, o sigui, això ha tingut un procés i va néixer en què, bueno, de manera que l'Avant, no?, anava a fer les xerrades als joves per sensibilitzar, per tota la part de sensibilització que forma part de la missió de l'Avant. I llavors es va acabar convertint en un calendari i aquesta campanya sempre es diu Joves Extraordinaris per una ciutat solidària. Però cada mes, no?, cada mes d'aquest calendari, d'aquests 12 mesos, hi ha una frase que ha fet cada escola, no?, cada escola que ha participat. Mm-hmm. I en el cas de Sabadell tenim tres escoles, no?, però hi ha escoles, com bé has dit, no?, de Sabadell, de Terrassa, de Castellà, de Matadepera, de Rubí, de Sant Cugat i de Sant Quirze.
Mm-hmm. Quines són les escoles de Sabadell?
Les escoles de Sabadell són Ramar 2, Mare de Déu de la Salut i Pau Vila.
Tu parlaves abans, ho apuntaves ja, aquest calendari té un preu de 5 euros, sí. Se n'han editat 1.500, espereu desfer-vos de tots i això voldrà dir, doncs, que heu recaptat aquests diners i sobretot a què es destinaran?
Sí, cada any ja els acabem, no? Comencem ara, per això es fa la presentació aquest dimarts aquí a la banda Sabadell, i és quan comencem a la venda, no? A oferir aquest calendari a tota la ciutadania. Entre ells ens ajuda també el BBVA i tots aquests diners van íntegrament destinats a això, a ajudes a famílies. Penseu que l'any passat, en dades del 2017, es van poder ajudar 129 famílies amb, no?, que necessiten els recursos, que tenen la malaltia a casa i que no poden rebre totes les teràpies, no?, que necessitaven, i d'aquesta manera, doncs, es donen aquestes ajudes i poden rebre les diferents teràpies que necessitin.
Mm-hmm. Ara fa un moment deies que l'avant no es pot entendre sense els voluntaris. De fet, no existiria, has dit. Són necessàries també iniciatives d'aquest tipus per garantir la viabilitat econòmica de l'avant o són una aportació extraordinària?
Totalment. O sigui, la viabilitat econòmica d'entitats com l'avant depenen d'això, de les ajudes... de les ajudes de l'administració, tant l'administració local com l'autonòmica, i també d'ajudes de la ciutadania, de les persones que es fan sòcies, de les empreses que són amigues de l'avant, i d'accions, no?, com, bueno, sopars solidaris, actes, ara farem un pàdel, no?, solidari el diumenge que ve al Club Tenis Sabadell, aquest calendari. Nosaltres constantment, no?, estem buscant la implicació d'empreses, d'organitzacions, d'altres entitats de la ciutat i de la ciutadania perquè, bueno, per tirar endavant, si no, no seria, no podríem existir, és així. Vull dir, no...
On podem trobar aquests calendaris?
Doncs a totes les seus de l'avant, les oficines del BBVA també les tindran per descomptat i bueno, hi haurà paradetes al llarg d'aquests mesos fins a acabar l'any a diferents punts de la ciutat on l'avant també es posarà, no?, a l'abast de tothom, però concretament a les seus de Sabadell, en aquest cas al carrer Estrella 110, és on està l'avant.
Doncs esperem que aquest calendari tingui tant èxit com els de les edicions anteriors i que se'n faci molta difusió, perquè això voldrà dir que es podrà ajudar moltes famílies que ho necessiten. Lídia Gil, gerent de l'avant, gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia. Bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I avui la Plana Cultural ve marcada perquè Joventut de la Faràndula reestrena demà un dels títols amb més èxit de les darreres temporades, La Bella i la Bèstia. Musical dirigit per Quim Carné torna a l'escenari de la Faràndula en la que serà la seva tercera temporada i ho farà Karen per acomiadar-se definitivament del públic.
La producció és una adaptació de la pel·lícula de Disney amb el mateix títol però que introdueix alguns canvis en l'argument. N'ha apuntat un, l'actor Joan Baptista Torrella, que interpreta Lumière.
Ells dos ja es coneixen de quan eren petits i això és molt maco. O sigui, són amics d'infància, tant la Bella com la Bèstia, abans de que passi el drama de que ell es converteixi, no? I és xulo perquè ells al final, que no saben que són ells, no?, que s'acaben retrobant, però és molt maco això, aquest lligam que ja es coneixen de la infància. Això és diferent.
Tot plegat amb el segell inconfusible dels farandolers que porten a l'escenari 16 números de Can i Ball, els temes interpretats en directe al signe el sabadellenc Oriol Pedrós, mentre que les coreografies han estat creades especialment per l'obra per Montserrat Jamí, de l'Escola de Dansa Bots. A tot això se li ha de sumar un vestuari molt cuidat i una escenografia de gran format a càrrec de Joan Jorba, autor dels decorats de muntatges com Ratatouille i Hansel i Gretel.
L'espectacle és un gran format, és un espectacle amb molts canvis d'escena, amb una escenografia molt espectacular a nivell d'efectes del Palau, i la posada en escena, i sobretot el vestuari també és realment molt, molt, molt maco.
En les dues temporades anteriors, gairebé 9.000 persones han gaudit de La Bella i la Bèstia, personatges interpretats per Cristina Barbero i Miquel Rosselló. A partir de demà teniu l'oportunitat de veure-la de nou. L'estrena és dissabte a les 6 de la tarda. Diumenge hi haurà dues funcions més, a les 12 del migdia i a les 6. Les representacions del musical s'allargaran fins al cap de setmana del 10 i 11 de novembre. Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric,
amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
37 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil. T'ho durem a casa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I anem amb les informacions relacionades amb el que us estem explicant al llarg de tot el matí, les peticions de penes de presó de la Fiscalia General de l'Estat pel cas de l'1 d'octubre. La sabadellenca Carme Forcadell està acusada finalment de rebel·lió i per a ella demanen 17 anys de presó. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. L'expresidenta del Parlament de Catalunya s'enfrontarà al judici acusada de rebel·lió, ja que el fiscal considera que era una de les persones més destacades del procés i que va animar a ocupar els col·legis electorals l'1 d'octubre. A més de la pena de presó, també li demanen 17 anys d'inhabilitació. Pels membres sobiranistes de la mesa del Parlament, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó, Joan Josep Nuet i l'exdiputada de la CUP, Mireia Boia, els imputa un delicte greu de desobediència i els demana una multa de 30.000 euros, 24.000 en el cas de Nuet, i inhabilitació per càrrec públic durant un any.
I la Fiscalia també ha fet públiques les acusacions contra Jordi Sánchez i el sabadellenc Jordi Cuixart.
Exacte, perquè el Jordi es demana 17 anys de presó i 17 d'inhabilitació total, com el cas de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Per a Oriol Junqueras, mentrestant, la Fiscalia demana la pena més alta, 25 anys de presó.
El Ministeri Fiscal en demana una pena tan alta perquè l'exvicepresident de la Generalitat està imputat pels delictes de rebel·lió, agreujat amb malversació de fons públics i era una autoritat. Per la resta de membres del govern de Carles Puigdemont, la Fiscalia demana 16 anys de presó per als empresonats Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull i 7 anys de delicte de malversació i desobediència per a la resta de membres que estan en llibertat provisional, que són Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Borràs.
I precisament el president d'Esquerra ha assegurat que afronta el judici amb el cap ben alt, tot i que el considera injust.
Junqueras ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio coincidint amb el primer aniversari del seu ingrés a la presó. Tot plegat després que l'advocacia de l'Estat hagi anunciat aquestes penes que se'ls acusarà als líders independentistes de sedició i malversació, però no per delicte de rebel·lió. L'advocat de Junqueras, Andreu Van den Einde, afirma que aquesta posició no canvia res.
Jo crec que no té gaire influència. És a dir, és un missatge de l'electorat del senyor Pedro Sánchez o perquè el senyor Pedro Sánchez pugui anar a les cimeres europees amb, no sé, i sentir-se més tranquil perquè tots els seus col·legues se'n riuen de l'acusació de rebel·lió. I jo crec que és un moviment unilateral que fan per estar més tranquils en el punt de vista polític, però no té cap incidència ni cap transcendència, ni és un gest especialment gran, ni canvia res.
I Fiscalia també ha demanat 11 anys de presó per a la cúpula dels Mossos d'Esquadra per l'1 d'octubre.
El Ministeri Fiscal imputa el delicte de rebel·lió al major Lluís Trapero, l'exdirector del cos Pere Soler i l'exalt càrrec d'Interior César Puig. Amb tots ells demana 11 anys de presó i també 11 d'inhabilitació. Per la intendent Teresa Laplana, de la Fiscalia en demana 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació.
I en canvi, l'advocacia de l'Estat es desmarca de la Fiscalia i rebaixa les penes pels encausats de l'1 d'octubre. En el cas de Carme Forcadell, demana 10 anys de presó pels delictes de sedició i malversació, però descarta el delicte de rebel·lió. Pel president d'Òmnium, Jordi Cuixart, l'advocacia redueix la petició de pena fins a 8 anys de presó pel delicte de sedició. Aquest òrgan depèn directament del govern espanyol i es desmarca del criteri de la Fiscalia. I en el capítol de reaccions, el president Quim Torra ha convocat una reunió de govern d'urgència aquest migdia i a través de Twitter, Jordi Cuixart ha piulat que algú es pensa que per 17 anys de presó es faran renunciar als objectius drets i llibertats nacionals. S'ha preguntat, no coneixen Òmnium ni la societat catalana, ha dit Cuixart a través de Twitter. I I així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Nosaltres ens hi tornem a posar dilluns a la mateixa hora a partir de 2:15. Que vagi bé el cap de setmana. Adéu.